suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç.
When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes...
Bona tarda, Sant Vicenç, i benvinguts i benvingudes una setmana més al grup. Aquest programa en el que intentem que aquelles persones que cuideu o que esteu patint per la pèrdua d'un ésser estimat us sentiu una miqueta més acompanyades. En el programa d'avui abordarem un tema una mica diferent. Avui deixarem els temes una miqueta més de la nostra actualitat, del nostre dia a dia, i parlarem d'un concepte una miqueta més profund. Un concepte que ve del Japó. Concretament ens anirem a l'illa d'Okinawa, on hi ha un poble, que li diuen el poble dels Eterns, on hi ha un percentatge molt alt de gent amb més de 100 anys, i parlarem del concepte que està lligat a aquest aspecte, que és el l'ikigai, i que té a veure amb el nostre motiu de vida. Ja ho desenvoluparem una miqueta més dintre del programa. Veurem quines són les claus d'aquestes persones que es mantenen tan longeves. Per altra banda, a la secció de les pel·lícules, avui escoltarem tres talls de tres pel·lícules diferents. Escoltarem una part del Club dels Poetes Morts, de L'Últim Samurai i de Coach Carter. A la secció de professionals escoltarem a Francesc Miralles i a Àlex Rovira. Francesc Miralles perquè és un dels que va portar aquest concepte aquí a Catalunya, i com sempre acabarem amb un aforisme o una frase final en la que acabarem de reflexionar i concluir sobre el tema que parlarem avui. Comencem ja aquesta hora dedicada a vosaltres, els membres del grup. Avui, com sempre, comencem amb un relat, un conte. Avui us he portat un conte molt especial, un conte ja molt conegut, però potser encara no per alguns, que és un conte de Jorge Bucay, un mestre d'aquest art, no? De l'art d'explicar històries. És el conte de l'os, el sastre i el tsar. Bueno, el que explica la història és que hi havia una persona, un sastre, que vivia en una època molt antiga de Rússia, i el tsar, que era la màxima autoritat dintre d'aquest país en aquell moment, no? Pues descobreix que un dels botons de la seva jaqueta preferida s'havia caigut. Els tsars, moltes vegades, pel poder que tenien, pues eren bastant infantils i bastant autoritaris i cruels. I, bueno, el fet de que no hi hagués el botó o de que es caigués el botó el va posar tan enfadat que va ordenar que es busqués aquest sastre que havia cosit la seva jaqueta i va ordenar que se'l decapités el matí següent. Bueno, ningú s'atrevia a contradir l'emperador de totes les Rússies. Per tant, el guàrdia, tot i que li semblava una cosa molt tonta, pues, havia de seguir les ordres del tsar. Llavors va anar a casa del sastre, el va treure del llit i se'l va emportar a la presó de Palau. Quan es feia de nit, el guàrdia li va portar el seu últim sopar i va observar que aquest sastre movia el cap amb pena, no? I així per baix deia: pobret el tsar. I el guàrdia no va poder evitar riure, no? I irònicament, no? I dir-li: com que pobre tsar, pobre de tu, que demà el teu cap quedarà tallat del teu cos. I ell li va contestar, tu no ho entens. Què creus que és l'important per nostre art? I el guàrdia li va dir, el més important? No ho sé, el seu poble. I ell li diu, no siguis estúpid. Dic algú realment important per ell. La seva dona? No, més important. Els seus diamants? Què és el més important pel món? O sigui, què és l'important pel sar més important del món? Ah, ja ho sé, el seu os. Ah, això mateix, el seu os. I, pues demà, quan em tallin el cap, ell perdrà l'única oportunitat de poder aconseguir que el seu os parli. El guàrdia es queda al·lucinat i li diu, tu ets entrenador d'ossos? I ell li diu, bueno, un vell secret familiar. Pobret, el Zar, no tindrà aquesta oportunitat. Llavors el guàrdia pues, tenia moltes ganes de guanyar-se un punt a favor del Zar, no? del seu cap, no? Llavors va anar a parlar amb ell i li va explicar tota aquesta història. El Zar estava tan il·lusionat que va manar que se l'anés a buscar immediatament i quan el va tenir davant li va dir, ensenya-li al meu os, al meu estimat os, el nostre llenguatge. El sastre va baixar el cap i va dir, m'encantaria ajudar-li, però el temps que necessito és bastant llarg i no em donaria temps de cara a demà. I els Zar li va dir, quant temps necessitaries perquè l'os aprenés a parlar? I ell va dir, bueno, depèn de la intel·ligència de l'os. El Zar li va dir, el meu os és molt intel·ligent. De fet, és l'os més intel·ligent de tota Rússia. El modista va dir, bé, sí, l'os és intel·ligent i té ganes d'aprendre. Jo crec que l'aprenentatge el podríem fer en 2 anys. El Zar va pensar un moment i després va ordenar, bé, la teva pena queda suspesa temporalment per 2 anys. De mentres, tu entrenaràs el meu os. Demà comences. Moltes gràcies. Bueno, aquesta va ser l'ordre del Zar i el sastre va començar a treballar amb la seva feina d'intentar ajudar a l'os el sastre intentar ensenyar l'os a parlar, no? Després, bueno, anaven passant els dies i llavors es comença a la paciència del Zar comença a baixar, no? I llavors arriba un moment en el que, bueno, el fiquen a la presó, el treuen, quan el Zar va perdent la paciència, no? I en una d'aquestes vegades en què està a la presó, la dona va a veure'l i li diu, estàs boig? Tu no has ensenyat a... Tu no has treballat mai amb ossos, això és una mentida, què vols que et matin? I ell se la queda mirant i li diu, bueno, ja m'anaven a matar ahir, o sigui que si puc guanyar 2 anys, doncs són 2 anys de vida que guanyaré. I aquesta història va una mica d'això, no? De centrar-me en batallar pel present, no? Perquè no tenim res més, no? I quan trobo un sentit al present, a el que puc fer al present, és més fàcil tirar cap endavant que no quan em preocupo per el que vindrà més enllà, no? Al final, el modista amb la seva estratagema aconsegueix guanyar un temps, no sabem si serà 2 anys, perquè potser el Zar es cansarà abans, però també és possible que el Zar s'oblidi de per què el va condemnar i acabi perdonant-lo, no? Llavors, l'important és batallar el dia a dia, en aquest cas el present, el seu present, que era sobreviure un dia més. D'això anirà una mica el programa d'avui, no? D'intentar centrar-nos en el present a través de trobar un sentit a la nostra vida, no? Si tenim un bon per a què, no? podem viure amb quasi qualsevol com. I aquesta és la idea del programa d'avui, trobar i reflexionar sobre la importància de trobar el nostre motiu per viure. I avui parlarem, com deia al principi, d'un concepte, d'un terme japonès que es diu Ikigai, que vindria a... Bueno, és un estil de vida, no? És un estil de vida en el que... la nostra existència va més enllà del moment present, però sempre es basa en el moment present. Es traduiria com Iki, que vol dir vida, i Gai, que vol dir que valgui la pena. Per tant, el secret d'aquesta paraula, el secret d'aquest terme, Ikigai, que s'ha posat molt de moda en els últims anys, és viure una vida plena, no? Seria la traducció, o viure una vida que tingui sentit o que valgui la pena de viure, no? Moltes vegades anem per la vida sense aquest motiu, no? Sense aquesta cosa que ens fa viure o que ens fa tirar endavant. Hem de trobar el perquè d'aquesta existència, no? Però ara veurem, analitzarem una miqueta més la filosofia que hi ha darrere d'aquesta paraula, perquè té més profunditat. Però alguna vegada us heu preguntat per què t'aixeques pel matí? No perquè el teu cos s'hagi recuperat i hagi descansat i fa falta un dia més, sinó a nivell més profund, més personal, fins i tot més professional. És important, segons aquest concepte, aquesta filosofia japonesa, que tinguem una raó per viure, una raó per aixecar-nos cada dia. Si no, és molt difícil viure contra els problemes que apareixen a la nostra vida. Com us deia abans, l'origen d'aquesta paraula es troba a l'illa d'Okinawa, que és on es troba la població més longeva i feliç del món, segons els estudis i les estadístiques. I quan Francesc Miralles va anar a investigar aquest concepte fa uns anys i va escriure després el seu llibre parlant sobre aquesta paraula, es va donar compte, ell volia investigar una miqueta com era la vida d'aquestes persones per poder-ho aplicar aquí a Occident, no? Com, quines eren les coses que ells feien, el que tenien ells en compte per poder arribar a ser tan feliços i durar tants anys i amb aquesta qualitat de vida, no? I el que trobava és que es repetia moltíssim la paraula Ikigai. Ikigai, Ikigai, parlava molt d'Ikigai ells. I llavors ell va començar a semblar-li curiosa aquesta paraula i va començar a intentar aprofundir en això i que li expliquessin què era l'Ikigai, no? I ells li deien que l'Ikigai era el secret per una vida llarga, no? I que estava... Ara el desgranarem una mica més, però bàsicament el concepte parlava del que hem dit al principi, no? De tenir un motiu de vida, perquè en el nostre dia a dia estem obsessionats, després ho veurem amb la secció dels professionals, però estem obsessionats amb la nostra feina amb la nostra vida personal, i moltes vegades estem tan entretinguts en això que no ens centrem en viure el present o viure allò que ens agradaria viure, no? I anem a mil per hora i no ens parem a apreciar les coses que ens ofereix el nostre dia a dia, els detalls d'aquest dia a dia, no? I aquí és on està el joc, és on entra en joc l'Ikigai, no? Bàsicament és la raó per la que vivim, però també és el que ens permet parar aquesta carrera i centrar-nos en quin és el nostre propòsit, per què vivim i quines són les coses que ens provoquen felicitat. Això ens ajuda a parar una mica, no? Perquè al final, quan ens convertim en aquests robots que som en l'època actual, en què anem a la feina, anem a casa, casa-feina, feina-casa, i anem corrent a totes bandes, no tenim temps absolutament per res, pues és una vida en la que estem restant-nos anys de vida, perquè el nostre estrès ens acabarà afectant d'alguna manera, no? L'Ikigai es basa en quatre conceptes principals, quatre rodones, o sigui, es mostra com un... com el símbol de l'Olimpiada, són quatre rodones, en aquest cas, concèntriques, que acaben convergint en un centre, que és l'Ikigai. El cercle 1 és estar el que estimes, no? La teva passió. En el cercle 2 està el que necessita el món, la teva missió. És important tenir una missió si tenim una passió, però aquesta passió no està encadenada a ajudar el món, doncs segurament acabarem també desmotivant-nos. No? Tercera, buscar allò en el que ets bo, la teva vocació, per tant, i el cercle número 4, allò per el que et poden pagar, és a dir, una possible professió. Es diu que descobrir el propi Ikigai és estar al centre d'aquests quatre elements, com us deia. I aquí és on anem jugant, no? amb els quatre conceptes, perquè, clar, si jo trobo allò que estimo, però allò que estimo, per exemple, o que m'agrada fer, no em paguen per fer-ho, pues, per tant, resulta que serà confortable, però estarà buit, perquè no podré viure d'això. Per altra banda, si em poden pagar per això i és el que el món necessita, perfecte, pues ja tenim la vocació. Però clar, si no sóc bo en això i no m'agrada, pues estaré amargat. Per altra banda, una altra combinació que es repeteix bastant, no? Faig una cosa en la que sóc bo, i que em paguen per fer-ho, però resulta que és algo dolent, no? O és algo que perjudica el món, que no el beneficia, o és algo que no estimo, no? I molta gent té una feina que no deixa perquè li diuen que les coses estan malament, no? I que no ho deixi, i resulta que està fent una feina que l'amarga per complet i que no li agrada en absolut, doncs, bueno, no estaria buscant el seu Ikigai, no? Algunes recomanacions per poder trobar el nostre propi Ikigai. Pues la primera recomanació, que ens mantinguem actius i que realitzem exercici tots els dies. Aquestes persones d'Okinawa es dedicaven a pescar, a ballar, a fer activitats que es mantinguessin actius, tot i que ja estaven jubilats de la feina. Segon, intentar viure de manera més tranquil·la, deixant les urgències enrere. L'important és que tu estiguis bé. Les urgències poden esperar. Rodeja't de bons amics, de persones que t'estimin i sentir-te estimat. Menja fins que estiguis ple al 80%. És a dir, no és bo menjar fins que estiguem farts per el nostre sistema digestiu, i també era una de les claus que extreien de la vida d'aquest poble. Somriu. Aquestes persones estaven rient i fent broma durant tot el rato o durant la majoria del dia, i s'ho passaven molt bé. El riure, com hem dit en altres programes, és una teràpia meravellosa. Reconnecta amb la natura. Molt important el fet de passejar per la natura, de tenir contacte amb la natura, era un factor molt important per ells. Ser agraït amb el que tens, no? Ja vam parlar en el programa anterior dedicat a la felicitat, que el fet d'estar agraïts pel que tenim ens fa més feliços en aquesta vida. Una de les recomanacions més importants, aquests han sigut els punts, els 7 punts més importants, però fora d'aquests punts, una de les recomanacions més importants és mantenir-se curiós al llarg de la vida. És a dir, nosaltres, els éssers humans, per naturalesa, som curiosos, no? Però moltes vegades perdem aquesta curiositat a mesura que anem evolucionant, a mesura que creixem, i la clau d'això és seguir tenint aquestes ganes d'experimentar coses noves, de buscar noves sensacions, noves experiències, noves possibilitats, d'ajudar els altres, de tenir aquestes ganes de viure, no? I anar valorant allò que construïm progressivament. Així que ja sabeu, no? Una de les coses més importants per començar a activar aquest Ikigai és la recerca de la felicitat. No sé si vosaltres, després del que hem parlat fins ara, coneixeu el vostre Ikigai o heu pensat en algun moment. No és fàcil, no és fàcil, però els beneficis per incorporar aquest Ikigai a la vostra vida és increïble. És una altra manera de viure, perquè d'aquesta manera les persones que tenen aquest Ikigai clar doncs viuen més i millor. És important, com us deia, donar-li sentit a la nostra vida, no? Al final, només com hi ha un proverbi japonès que diu, que apareix en el llibre d'Ikigai, que diu només en l'activitat desitjaràs viure 100 anys. Per tant, el fet de mantenir-nos actius, com dèiem abans, és una part molt, molt important. És normal que en alguns moments ens preguntem per la nostra existència, no? Ens preguntem si realment val la pena aixecar-nos cada dia, no? I quan fem això, doncs potser ens hem de plantejar quin és el motiu, no? I quina és la missió més elevada que hi ha darrere de tot això, no? Darrere dels problemes del dia a dia, intentar adquirir una visió més del paisatge i que tot i que l'arbre ara no ens permet veure el bosc, doncs que acabem aconseguint veure el bosc, no? La clau és trobar aquelles activitats que ens omplen, que ens aporten, i no les activitats que no ho fan així, no? Enriquir la teva vida amb una missió concreta és allò que és la clau de l'Ikigai, no? És una de les claus de l'Ikigai. La felicitat, segons les persones d'aquest poble, és estar ocupat, tenir coses a fer, no? Quan una persona ja no té coses a fer, acaba apagant-se i perdent aquest Ikigai o aquest sentit de vida. Per una banda, hi ha un altre concepte que ells li diuen Yuimaru, que és, com us deia abans, el benefici de pertànyer a una comunitat, el fet de sentir-nos part d'una comunitat. Aquesta és una part molt important també que va sortir quan vam investigar, quan vam fer aquell programa dedicat a la felicitat, i és una de les claus també d'aquesta filosofia Ikigai, no? El fet de sentir-se, aquest sentiment de pertinença a un grup o a una comunitat ens fa sentir-nos més útils i per tant més feliços. Dintre d'aquest poble la comunitat és molt important, i per tant per la filosofia Ikigai el fet de pertànyer a una comunitat és un fet clau i molt important per aconseguir aquest sentit de vida i aconseguir viure més anys i unes vides més plenes. Quines són les quatre preguntes que ens podríem fer per trobar aquest Ikigai, no? La primera seria: què és el que estimes? És important que tractem de descobrir què és allò que podríem fer sempre i que se'ns passaria el temps volant i ens sentiríem molt bé fent-ho, no? Aquesta és la teva passió. Per altra banda, què creus que el món necessita de tu? Aquesta seria la teva missió. Què creus que se't dona bé i que et resulta molt fàcil realitzar-ho, no? Aquesta seria la teva vocació. I per què creus que et pagarien altres persones perquè li fessis alguna cosa, no? I aquesta seria la teva professió. O almenys hauria de ser-la, perquè potser no aconseguim que ho sigui, no? Però hauria de ser-la. Llavors, després d'aquestes quatre preguntes, l'Ikigai seria el punt que les ajunta a totes, i aquest seria el teu propòsit de vida final, no? Aquesta seria una de les claus que ens ajudaria a desbloquejar tot això i aconseguir trobar el nostre Ikigai, que ens ajudaria a prendre les decisions més importants de la nostra vida. Moltes vegades ens guiem pels diners, i els diners, pues, sí, són importants per no passar penúries, però no són el més important. La clau que ens proposa l'Ikigai, i amb això acabem, és trobar un equilibri entre feina, vida, però sobretot intentar trobar allò per lo que lluitem per aconseguir ser feliços, no? Perquè al final tot es redueix a la recerca de la felicitat, com dèiem l'altre dia, no? En el fons, a vegades, el que passa és que a vegades se'ns oblida que aquest és el motiu per al que estem aquí i pel que estem buscant, no? Crec que la paraula que ha de passar pel cap de les persones en aquest sentit és per a què, no? És a dir, quin és el sentit de tot això? Com diu el llibre d'Ikigai, de Francesc Miralles, un viatge de 1.000 quilòmetres comença amb el primer pas. Una frase de Lao Tse que reforça molt aquest concepte d'Ikigai, no? D'anar construint dia a dia, però tenim molt clar que tenim un objectiu i un camí a recórrer. I avui, a la secció de les pel·lícules, com us deia al principi, he portat tres talls. El primer de tot serà un tall sobre la pel·lícula del Club dels Poetes Morts, una pel·lícula protagonitzada per Robin Williams, en el que es parla, sobretot, de la bellesa de l'art. I he escollit aquest fragment concret perquè parla d'un concepte que segurament les persones que apliquen l'Ikigai estarien d'acord, que és el carpe diem, no? El disfruta el momento, el ser capaç de gaudir d'aquest present, d'aquest moment present i de coses que ens perdem en el dia a dia perquè anem amb presses i anem corrents. És a dir, la bellesa dels moments concrets, no? Anem a escoltar el tall.
Capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating, o si son más atrevidos, o capitán, mi capitán. Aclararé ciertos rumores para que no se den por hechos. Sí, yo estudié en el infernal Welton y sobreviví, ¿y no? En esa época yo no era el gigante mental que tienen ante ustedes. Yo era el equivalente intelectual de un enclenque muchacho. Cuando iba a la playa, la gente solía tirarme libros de Byron a la cara. Bien. Señor Pitts. Qué apellido tan poco agraciado. ¿Dónde está usted, señor Pitts? Pitts, ¿quiere abrir su libro de himnos por la página 542? Lea la primera estrofa del poema.
¿Para que las vírgenes aprovechen el tiempo?
Sí, ese es. Muy apropiado, ¿no creen?
Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta.
Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa?
Carpe diem es aprovecha el momento.
Muy bien, señor.
Mix.
Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor?
Porque tiene prisa.
No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? Porque estos muchachos están ahora criando malvas, ¿comprenden, señores? Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Carpe. ¿Lo ven? Carpe. Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria.
Bueno, com hem pogut escoltar en el tall, pues, els explica, explica als alumnes i els pregunta, no?, sobre què creuen ells que és el, aquest carpe diem. No? Ells ho saben molt teòricament, no?, alguns, però ell intenta explicar-los de forma més emocional, més visceral, perquè a vegades, i això ho veiem durant la pel·lícula, és molt recomanable aquesta pel·lícula, ells viuen en una escola amb molta pressió, perquè és una escola de molt prestigi, en el que hi ha molta disciplina, moltes normes, i estan acostumats a això, no?, a que li diguin el que han de fer, que li diguin, bueno, a viure amb aquesta pressió de haig d'intentar fer les coses bé, haig de ser el millor, haig d'estudiar moltíssim. I ell els ve a donar, que ha sigut també alumne d'aquesta escola, els ve a donar una miqueta el contrapunt, no?, el fet de tot el que no visquem en aquesta època ho perdrem, no?, i la joventut és una època molt important per trobar les coses que verdaderament em motiven i no el que m'han dit que haig de fer, no? Sinó que haig de perseguir els meus somnis, si no ho faig amb aquesta edat, perquè em deixo embaucar per aquest sentiment de pèrdua o de no ser capaç, doncs malament, no? El següent tall que volia compartir amb vosaltres és de la pel·lícula de L'últim samurai, protagonitzada per Tom Cruise, la que, bueno, hi ha un soldat americà que alcoholitzat, perquè està molt arrepentit per haver matat a un poble indígena dels Estats Units, li dona l'oportunitat d'anar com a mercenari al Japó amb un bon sou, i ell decideix acceptar. Quan arriba, el capturen els samurais d'allà. El samurai és un poble del Japó de guerrers amb unes característiques molt concretes. El rapten, però no el maten, el mantenen com a presoner, i ell comença a veure la cultura d'allà, i comença a enamorar-se d'aquesta cultura, no? I us he portat un tall d'una conversa entre el cap d'aquest poble, no?, el cap dels samurais, i Tom Cruise, un matí, quan s'aixequen, i ell intenta buscar explicacions, perquè aquest cap hi ha hagut una batalla, i ell intenta preguntar-li qui ha sigut el que ha intentat matar-lo, i tenen una conversa increïble, en la que l'occidental, en aquest cas, aprèn de l'oriental, de la persona japonesa, quin és verdaderament el sentit de la vida en alguns moments.
La flor perfecta es algo muy raro. Puedes entregarte a la búsqueda de una sola y no habrás malgastado tu vida.
¿Quién envió a esos hombres a matarte?
Escribo un poema sobre un sueño que tuve. Los ojos del tigre son como los míos, pero él viene de allí en de un mar tempestuoso.
¿Fue el emperador? ¿Omura?
Si el emperador desea mi muerte, solo tiene que pedirla.
Así que fue Omura.
Tengo dificultades para acabar el poema. ¿Puedes sugerirme un último verso?
No soy escritor.
Sin embargo, has escrito muchas páginas desde que llegaste.
¿Qué más te ha dicho Taka?
Que tienes pesadillas.
Todos los soldados las tienen.
Solo los que se avergüenzan de lo que han hecho.
No tienes idea de lo que he hecho.
Areomote. Has visto muchas cosas.
Así es.
Y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto?
Sí,
yo también. Eso les pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Y luego, vengo a este lugar de mis antepasados y hago memoria. Como las flores, vamos muriendo. Reconocer la vida en cada sorbo de aire, en cada taza de té, en cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero.
La vida en cada sorbo de aire.
Eso es Bushido. El emperador nos concede un salvoconducto para Tokio. Partimos mañana.
Bien.
Bien. Cuando cogí esto, tú eras mi enemigo.
Bueno, sobretot el que més m'agrada d'aquest tall és bueno, les reflexions que fan, no? Perquè, com us deia, ell és un soldat occidental, és un soldat que vol morir perquè està traumatitzat per tot allò que ha provocat i per tot allò que ha vist, i ell en parla amb molta naturalitat, no? I li diu que el que és important és viure la vida en cada glob d'aire, no? En cada entrada d'aire que allà al nostre cos, i em sembla una escena molt maca perquè és un guerrer que intenta fixar-se en la bellesa del món, no? És com una contradicció, no? O sigui, una persona que vol destruir el món és una persona que gaudeix d'ella, no? I utilitza l'exemple de la flor i em sembla molt interessant, no? El fet de que les flors pues, es moren i després tornen a aparèixer noves flors i només s'encarrega la flor, aquesta flor de la bellesa, no? D'observar, observem la bellesa quan veiem a la flor, res més. Molt bé, i ens queda l'últim tall de la pel·lícula Coach Carter, Juegos de Honor, pel·lícula protagonitzada per Samuel L. Jackson, i que explica una història real, un personatge real interpretat per ell, que és l'entrenador Carter, que va ser un entrenador de bàsquet molt famós als Estats Units. Es va fer molt famós perquè amb la seva feina a través de l'esport va ajudar a treure a nois que estaven en risc d'acabar amb bandes i acabar a la presó o morts per tràfic de drogues. Els va acabar traient d'allà gràcies a l'esport. Anem a escoltar el tall.
The East West Coast beat, top. Señor, pueden cortar la cadena de la puerta, pero no pueden obligarnos a jugar.
Hemos decidido acabar lo que usted empezó, señor.
Sí, así que pírese. Tenemos que empollar, señor.
Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida.
Gracias, señores. A todos.
I el que hem pogut escoltar en aquest fragment és un aspecte que quan ho vaig veure a la pel·lícula em va semblar molt interessant, que és aquests nois no tenen por al fracàs, sinó por a brillar, no? Com diu aquest noi. És a dir, es donen compte i arriben a la conclusió de que tenen por a mostrar les seves qualitats, i a vegades també ens passa a nosaltres, no? I he volgut portar aquest tall perquè està molt relacionat amb l'Ikigai, no? Perquè al final, si trobem allò que ens agrada i que ens fa aixecar-nos pel matí, no hem de tenir por a mostrar-lo, no hem de tenir por a lluitar per poder-nos dedicar precisament a això, no? Aquests han sigut alguns dels talls que volia compartir amb vosaltres. Passem a la secció de l'entrevista amb els experts. I avui, a la secció de l'entrevista amb els experts, escoltarem un tall de d'Àlex Rovira, que parla una mica sobre les coses que hem anat parlant durant el programa, però ho sintetitza molt bé en 5 punts que em semblen molt interessants. Res més, us deixo amb l'àudio.
Te saludo y espero que estés muy bien. Según un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Scranton, solo el 8% de la gente llega a cumplir sus propósitos. ¿A qué se debe este elevado índice de no realización? Nos centraremos en los elementos más habituales que impiden ese no cumplimiento de propósitos a partir de nuestra propia observación en el acompañamiento de más de 25 años a muchas personas y organizaciones. Hay más elementos, pero destacaría entre ellos estos 5 que te voy a compartir como los principales. El primero es tener multiplicidad de objetivos. Dicen que el cazador que apunta a 2 patos no caza ninguno, y eso es lo que sucede justamente cuando nos dispersamos. Hay personas que intentan abordar diversos objetivos a la vez, con lo que sus fuerzas se diluyen y no acaban completando nada. Contra la tentación de acometer demasiadas cosas a la vez, el antídoto es preguntarte, ¿cuál es mi meta prioritaria ahora mismo? Pon todas las fuerzas en ese objetivo. Una vez lo hayas logrado, vea por el siguiente. El segundo freno es aplazar, es decir, postergar o procrastinar constantemente tu plan. Ir posponiendo el inicio de lo que quieres hacer acabará asesinando el plan. De nada sirven las buenas intenciones si no hay un punto de partida claro que sea inamovible. Si te has prometido estudiar un idioma o bajar de peso, nada más empezar la semana y empiezas a postergarlo, cada vez te resultará más difícil. El antídoto es prohibido reprogramar, empieza ya. Tercero, vivir en urgencias. Stephen Covey afirmaba que lo urgente suele ser importante para otra persona, pero no para ti. Y el drama de correr de urgencia en urgencia es que lo importante, tus propósitos personales, se van alejando en el tiempo hasta convertirse en un horizonte inalcanzable. Citando un fragmento de la novela Don Quijote de la Mancha, por la calle del ya voy se va a la casa del nunca. El antídoto sería hacer de lo importante tu prioridad vital. El cuarto freno es quedarse estancado en lo aparentemente seguro y conocido. Para incorporar un nuevo hábito a tu vida o lograr algo que nunca antes has hecho, vas a tener que cruzar tus límites actuales, que sin duda son mentales. Y ahí observamos dos frenos. A veces, el primer freno son los demás. A nuestro entorno no suele gustarle que cambiemos, porque se han acostumbrado a que seamos de determinada manera y les inquieta que salgamos de lo previsible. Por eso, cuando empieces a nadar hacia la otra orilla, te gritarán que vuelvas. Y otra cuestión que nos frena son nuestros propios temores. A veces el cambio es como cruzar a nado un río de agua gélida. Puedes tirarte al agua y al llegar a la mitad del río encontrar que está muy fría, con lo que puedes tener la tentación de regresar. El antídoto sería no escuchar los miedos de los demás, ya que hablan de ellos, no de ti. En consecuencia, calibra bien los riesgos que percibes. Escucha las opiniones de aquellos que realmente consideres que son personas lúcidas y bien ponderadas, pero ten en cuenta que hay personas que, cargadas de buenas intenciones, solo verán peros y riesgos terribles en tu deseo de cambio y mejora. Y el quinto freno es olvidar la recompensa. La motivación es un músculo que precisa ser entrenado y alimentado. Una mente motivada persistirá siempre en el camino. En cambio, si perdemos de vista por qué lo estamos haciendo y cuál es el premio, las inercias cotidianas erosionarán rápidamente nuestra voluntad. El antídoto aquí sería tener el premio siempre en el horizonte. Te propongo un ejercicio. Te invito a que enumeres tres cosas que en el pasado pensaste que era imposible, que eran imposibles, pero que finalmente lograste hacer. Apunta en un papel, falso e imposible, dos puntos, y lo describes. Y luego, así lo hice, para superarlo o para lograrlo. Segundo falso imposible que percibías en el pasado, lo describes. Así lo hice para superarlo. Tercer falso imposible del pasado. Piensa en contextos que te hayan parecido imposibles, pero que hayas superado tres veces. A continuación, escribe tres cosas que a día de hoy te parece imposible de realizar, no del pasado, sino de tu realidad presente, de hoy. Y las describes. 1, 2 y 3. A continuación, ¿qué lecciones extraídas del pasado y de haber logrado objetivos y metas crees que puedes aplicar en tu contexto de hoy? Y sobre todo, lo que no te van a quitar, ¿qué fuerzas sientes que hay en ti? ¿Qué fortalezas, qué aprendizajes, qué experiencias te pueden facilitar tu proceso de logro actual a partir de lo que ya eres y a partir de lo que ya has vivido? Espero que estas reflexiones breves te sean útiles. Por favor, si te ha gustado, dale un me gusta. Si te interesan los contenidos de este canal, puedes suscribirte. Y si quieres profundizar más, puedes ir a mi página web, alexrovira.com, donde tendrás acceso a todas las redes sociales, al podcast y, por supuesto, a los cursos, por si quieres profundizar de una manera mucho más específica y detallada en procesos de cambio y transformación personal. Que tengas una excelente semana. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo.
I avui acabem amb dues aforismes que em semblaven interessants per concluir el programa d'avui. El primer de tots és d'un escriptor txec, Havel, que diu així: la tragèdia de l'home modern no és que sap cada vegada menys el sentit de la seva pròpia vida, sinó que es preocupa cada vegada menys per aquest. És a dir, que una mica en connexió amb el que hem parlat avui al llarg del programa, amb el tema de l'ikigai i el sentit de la vida i el trobar el nostre sentit de la vida, el que denuncia aquest escriptor, l'escriptor que va viure de 1936 a 2011, el que diu és que en la nostra època actual no ens centrem tant en aquest sentit, no busquem tant aquest sentit de vida i cada vegada ens preocupem menys per això. I que no hauria de ser així, o sigui, la reflexió és que hauríem de seguir tenint aquesta curiositat, com dèiem abans a la secció de, on parlàvem de l'ikigai, no? Hauríem de seguir tenint aquesta curiositat per intentar trobar quin és el sentit de la nostra vida, no? Per què ens aixequem cada matí. En el cas dels cuidadors, per exemple, en el cas de les persones cuidadores que esteu escoltant el programa, pues, quin és el motiu per al que us aixequeu i cuideu aquesta persona que estimeu, no? Recordar això ens dona una miqueta més d'oxigen en aquests moments tan complicats, no? Però en condicions normals, en les que simplement potser estem en una feina que no ens agrada o una parella que no ens fa feliços del tot o estem ficats en algun tema del que volem sortir perquè no ens sentim a gust però no acabem d'agafar les forces suficients o l'empenta per fer-ho, doncs ens hem de plantejar això, no? Tot el que hem parlat avui, de buscar el sentit, i si tenim el sentit ens ajudarà en aquells dies en els que les coses no surtin com ens agradaria, que puguem mantenir aquestes ganes i aquesta determinació de seguir lluitant per seguir navegant en aquest mar amb trons i llamps i pluja i onades, i continuem endavant perquè el dia següent potser hi haurà sol i mar en calma, no? La segona frase que us he portat és una frase que m'agrada molt, és de E. Cummings, i diu lo següent: no estar mort no és estar viu. I em va fer molta gràcia perquè fa un joc de paraules, no?, de terminologies, i parla una mica de lo que s'amaga darrere d'una de les qüestions més transcendentals i que avui hem tocat una miqueta, potser no del tot, però ja hem tocat una miqueta, que és el tema de viure amb un sentit, amb un objectiu, amb una determinació, i això ho provoca el fet de lluitar per les nostres conviccions, per allò que volem, per allò que volem aconseguir, per allò al que ens agradaria arribar, per poder dedicar-nos a allò que ens agrada, per les persones que estimem, per sentir-nos estimats. Però clar, això no és no estar mort, perquè no estar mort simplement és estar respirant, però si es pot viure una vida molt desgraciada estant viu, no? Com vèiem amb el tall de l'últim samurai, no? Un soldat traumatitzat pot tenir ganes de morir, no? com aquest cas el protagonista de la pel·lícula, perquè al final no vol seguir vivint una vida en la que només recorda allò que va fer malament o allò que va viure, que és absolutament traumatitzant. Per tant, queda clar amb aquesta experiència que la qüestió no és respirar, alimentar-se, moure's per la vida, sinó que és fer-ho amb un sentit, com veiem amb el tall dels poetes morts, el carpe diem, no? El viure el moment, però per viure el moment hem de tenir un sentit, una identitat i uns objectius, perquè si no anem per la vida només sobrevivint, no? A mi m'agrada molt diferenciar aquests dos conceptes, no? Una cosa és viure la vida i una altra cosa és sobreviure la vida, perquè en el moment en què ens ha tocat viure aquesta pandèmia, per desgràcia, hem tingut la sensació d'estar sobrevisquent, no estar visquent la vida. La diferència és, com deia Àlex Rovira en el tall, quan citava Stephen Covey, la clau és ser proactiu i no reactiu. És a dir, sí, hem de reaccionar a les coses que ens passen a la vida, però la proactivitat, el tenir clar què volem de la vida i anar per això, és el més important per poder treure'n tot el suc. Res més, moltes gràcies per la vostra atenció i us esperem dintre dues setmanes a la mateixa hora, a l'hora que comença el grup. Thank you.
suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç.